Meteoescapades, amb el suport de l'Agència Catalana de Turisme.
Què tal? Bona tarda. Ens escapem i ho fem avui de la mà del municipi de Capellades, un municipi que segurament per algunes persones doncs és de pas entre l'Alt Penedès, l'Alt Penedès i l'Anoia, per d'altres doncs lògicament no ho és, però que té una riquesa lligada a l'aigua, en l'antiguitat, pel que fa al paper, en l'actualitat també. Ara explicarem quines coses doncs els nostres convidats ens posaran damunt de la taula, i a més amb un parc prehistòric del Neandertal de primer ordre. Tenim per parlar-ne l'Àngel Soteres, regidor de Turisme de l'Ajuntament de Capellades. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I la Victòria Raval, directora del Museu Molí Paperer de Capellades. Què tal?
Molt bé, molt bona tarda.
Doncs anem a pams i començarem, podríem dir, per ordre cronològic. I ens anem als Neandertals. L'abric romaní és la joia de la corona, segurament, des del punt de vista arqueològic, ara mateix al municipi. Àngel.
Sí, a més és una joia encara en procés de ser polida i de tenir molt més recorregut, molta més brillantor. El que és el parc és obert al públic amb normalitat, es pot veure no només com seria la situació de l'Endertal, sinó també com és una excavació. Es pot experimentar també el fet del procés de l'excavació, però una mica el que us deia és el que tenim. I després tenim el projecte d'obrir el parc amb tota la seva extensió, que és un recorregut que ve a tenir un quilòmetre 100 metres, en què hi haurà més atractius dels que ja hi ha actualment. Insisteixo, és obert, és atractiu, és interessant, té una part vivencial, pots veure com seria l'hàbitat del Neandertal en el seu moment, i per tant ja és una visita que paga la pena ara mateix de ser feta. És obert amb normalitat tots els diumenges al matí.
Si bé està en una cinglera, la de Capelló.
Correcte. I el que us deia, si és una visita més, diguem-ne, més nombrosa, es concerta precisament també a través del Museu Molí Paperer, perquè mirem de fer-ho fàcil a la gent que vulgui visitar el municipi, per tant que hi hagi com menys referents, millor. I una mica, doncs això, ara hi ha aquest atractiu i a més llarg termini creixerà.
Hi ha algunes fotografies que teniu a la pàgina web que són del moment en què comencen les investigacions d'aquest abric romaní. Això no és d'ara. Potser l'Eudald Carbonell, amb aquest aspecte d'Indiana Jones, que tots ens té acostumats, doncs és una persona que, pam, de seguida impacta, lògicament. I potser per algunes persones l'abric romaní és una cosa recent. Però no és així. És a dir, es descobreix a l'agost del 1909. Per tant, té més de 100 anys aquest recorregut, i en els últims anys hi ha una empenta més gran, no?
Correcte. El 1909, de fet, vam celebrar el centenari en el seu moment, Amador Romaní, que d'aquí tenim el nom, no?, d'Abric Romaní, és qui comença a excavar, que precisament té una relació també amb el món del paper, és un home de nissaga paperera, hi ha altres romaní a la zona, i una mica en el seu moment és una excavació pionera, no era gaire habitual aquest tipus de treball, i és un actiu més, insisteixo, explotar. Una cosa és el jaciment, fer-se una idea de com era la vida del Neandertal, de com era l'hàbitat. Continuem mantenint un espai poc tocat de la mà de l'home, i et permet saber com seria això. Però un altre atractiu per als més estudiosos centrats en el tema concret de l'arqueologia, no només el que vagi a tenir una experiència de passar un bon matí, doncs per als més estudiosos, insisteixo, també és un referent. Són 100 anys d'excavacions, i el que comentaves, l'empenta final amb l'equip de l'Eudald Carbonell i de la Universitat Rovira i Virgili, també ens permet no només treballar-hi, no només crear coneixement, no només socialitzar-ho, sinó també ensenyar com es fa. El mes d'agost sempre s'excava i les excavacions són, diguem-ne, de portes obertes. No vens només a veure un jaciment, no vens només a imaginar la vida del Neandertal, sinó que vens a veure com s'excava, a compartir l'esmorzar amb un equip d'arqueòlegs que està treballant en aquell moment, veure una mica també com és la vida d'un arqueòleg del segle XXI.
No tan antic, però igualment important, no sé si més o menys, vaja, iguals, és el Museu Molí Paperer. La força de l'aigua, ho teniu també a la web, Leonardo da Vinci, l'aigua és la força matriu de tota la naturalesa. Clar, un home del temps hi afegiria i un altre fluid també, que és l'aire, aleshores.
I per al paper tots dos són necessaris.
Veus? Veus? I per què són necessaris tots dos?
Bé, diríem que en el temps en què parlem, que és quan es van començar a construir i és el gran esplendor del paper de la indústria paperera a Catalunya, estem parlant del segle XVIII, finals del XVII-XVIII, i en aquest temps l'aigua era necessària primordialment per moure l'energia hidràulica amb la roda i per moure la maquinària que trinxava i feia la pasta, i també per la formació del paper. Avui dia continua sent absolutament necessària l'aigua per la formació, malgrat ara tot s'ha electrificat i les màquines van amb energia elèctrica. Un repte de futur del paper en l'any 2050 es diu precisament deixar de fabricar paper amb aigua. Però després a l'aire era necessari perquè un cop fet el procés, prensat els fulls, es pujaven a dalt a estendre a el que se'n diu les plantes superiors, en deien miradors, perquè hi ha una vista fantàstica i al museu l'hem rehabilitat i es pot reviure el que era un mirador.
Com si fos, perdona, un assecador d'embotits.
Pues sí, però
igual.
Ja estava ple de cordes amb la particularitat que en aquest cas a les finestres se'n diuen ventanes. I no és cap barbarisme, sinó que és de vent.
Like
window. Windows, ventana.
Sí.
L'aire, i depèn del temps, i ara nosaltres al museu continuem fent paper a mà, depenent del temps també se'ns aixuga més o menys ràpidament. Ara, per exemple, aquests dies a Capella de Reina una gran humitat i el paper se'n recent. Vull dir, costa més dies i més temps.
Si jo recordo en el passat al final, quan fa anys que estàs en aquesta feina, recordes trucades peculiars. Recordo un estiu una trucada d'una fàbrica de gelats que ens deien que aquell estiu no feia calor, plovia bastant i que, bé, que necessitaven la calor perquè no venien gelats. I recordo una trucada també d'una empresa que secava pells i que tenien problemes perquè hi havia molta humitat. Per tant, realment la meteorologia, tot i la tecnologia actual en molts aspectes, continua sent, clar, fonamental. Per què a Capellades, doncs, des de finals del 17, el 18 i no en un altre lloc on hi hagués un curs d'aigua potent?
Perquè no era tant un curs d'aigua potent, sinó era de cabal. I Capellades tenia encara més fa 200 anys la peculiaritat d'aquesta la bassa, que és una font natural i que precisament va donar origen a l'abric, que està, veus que està íntimament... era com una catarata del Niàgara. Hi ha un sobreixidor, una afluència d'aigua natural que aquella i formava, que aquella per la cinglera i va formar l'abric en diferents etapes. En un moment donat, aquesta aigua que sortia de forma espontània es va delimitar a el que avui dia coneixem per la bassa, i estem parlant d'un cabal d'uns 12 milions de litres diaris. Aquesta gran quantitat d'aigua, més una aigua calcària, cristal·lina, donava una gran potencialitat a construir molins paperers, de fet, a Capellades, que és un terme municipal, o hi ha Àngel de 2,9 quilòmetres quadrats,
sí,
res.
És dels més petits del Principat,
dels
3
quilòmetres quadrats.
Mires cap endavant, mires, o sigui, allà on arriba la vista és Capellades.
I és fora.
I amb una mica miopia.
Gros.
I aleshores doncs, es van construir 16 molins paperers.
Ostres.
Que treballaven en aquest període, fabricant un dels papers d'alta qualitat. Mm-hmm. Per tant, què més tenia Capellades a part d'aquesta aigua? Que tenia unes bones comunicacions just al peu de la Cinglera, transcorre mm-hmm. el camí ral, mm-hmm. que era la carretera principal que unia Barcelona amb Saragossa. I sí. per tant estava en un bon eix de comunicacions, que encara avui dia hi torna a
sí,
ser.
Sí, 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 sí.
I després estava a prop de poblacions importants, perquè d'aigua n'hi ha molta a la muntanya, però saps, perquè estava a prop de poblacions importants per abasteixer de, tant de la primera matèria com wow. després per exportar, que era el drap i les carnasses d'animals.
En el museu no trobarem només estrictament una exposició convencional. Hi ha bastantes coses més. Una d'elles és el paper fet per vosaltres, de diferent tipus, etc. Hi ha una sèrie de cursos, una sèrie de tallers. Explica'ns tot això.
Bé, primer dic que el museu va ser fundat per els propis industrials paperers i va ser una iniciativa avantguardista que va tenir lloc el 1958 i es va inaugurar el 61. Uh-huh. Per tant, estem parlant del primer museu d'arqueologia industrial del país, de l'Estat espanyol, uh-huh. pràcticament. I un dels... va néixer en dos eixos principals. Una, mantenir l'artesania viva, és a dir, produint, i és el que hem tingut fent durant aquest any, i després sí. és les activitats. Les activitats, la difusió, la conservació pròpies d'un museu. Nosaltres continuem fent fabricant paper, el venem, innovem, treballem amb artistes, fem aquest paper germinat, el paper plantable, i a banda d'això tenim 26.000 visitants anuals.
Déu-n'hi-do.
Una gran tasca amb les escoles, introduint-los en el món del paper, fent-los que s'enamorin del paper, poden fer paper amb les mateixes, amb les seves pròpies mans, i treballem molt darrerament amb artistes, i després en el mirador procurem d'organitzar exposicions d'art contemporani en paper, perquè hi ha aquest altre punt uh-huh. d'aquesta altra visió del uh-huh. que és el paper.
Caram, doncs escolta'm, tot plegat fa goig. Fagoig i, mm-hmm. i sobretot aquesta relació d'aquesta cinglera amb l'aigua, amb els orígens neandertals, mm-hmm. no tan sols de Capellades, sinó del sud d'Europa.
Sí, 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 és que és una mica el que deia ella. Tota la cinglera, tot el que és el parc prehistòric, estem parlant de l'Abric Romaní, perquè és el lloc que té ja unes excavacions amb 100 anys d'antiguitat, però jaciments, n'hi ha uns 20 jaciments. Què passa? Que, evidentment, no es poden ni excavar tots alhora,
clar.
Perquè interrompria... Bueno, primer que no podries mantenir, però després que no podries tenir cap altra activitat.
Clar.
I tot ve donat una mica del que hem començat dient. Hi ha una gran deu natural, brolla aigua, mm-hmm. l'aigua va caient per un... diguem-ne... per una cinglera, i
sí.
es va carbonatant i va formant aquestes petites coves que després han estat els hàbitats naturals en el seu moment del Neandertal.
Perfecte, doncs un plaer. Hem tingut el regidor de Turisme de Capellades, hem tingut la directora del Museu Paperer. Jo animo a tots els nostres oients que en aquest primer museu d'arqueologia industrial del país, cavall dels anys 50 i 60, quan s'inaugura, i a més, doncs, aquest Abric Romaní, doncs, que algun dia s'hi acostin i sumin molts més visitants que els 26.000 anuals. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Gràcies a
vosaltres. Adéu, bona tarda.
Bona tarda.
El concurs.
Pregunta: l'activitat del paper a Capellades va lligada a un recurs natural. Quin? N'hem parlat i és fàcil. Un aplicador de cera líquida en zero és el premi per encerar en fred de la varietat que vulgui el guanyador. Pot triar entre el pi o snow o muntanya o esquí de fons. De la setmana passada ja tenim guanyador, és de Barcelona. Quantes habitacions, comptant la suite, hi trobarem a l'hotel Trossos del Priorat? La resposta és 7. Premi forfet per a dues persones per esquiar un dia a Baqueira. Guanyador, Joan Serra, de Barcelona.